Enguany, si tot va bé i toquem fusta, no hi haurà debat a la porteria.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Vagi per endavant, que tant de bo José Ortega li posi les coses complicadíssimes al tècnic Ferran Costa, però la sensació, veient els dos primers tastets, especialment l'última a Sanlúcar, vosaltres mateixos el vau triar com a MVP, és que Diego Fuoli serà l'indiscutible titular aquesta temporada del Centre d'Esports Sabadell. I és una bona notícia perquè venim d'uns anys masses de certa inestabilitat a la porteria arlequinada. Des del primer any de Primera Federació, de fet, aquell curs es va fitxar un porter contrastat, Quique Royo, i va acabar jugant el jove, Emilio Bernat. L'any següent es va apostar per la joventut amb Sergi Puig i Víctor Vidal, i a l'hivern va haver de venir Adrián Ortolà, que va tenir una temporada 2023-2024 per oblidar, com la de gairebé tot l'equip. A Segona Federació, tot i que molts l'han trobat a faltar recentment, Jani Cáceró va oferir certs dubtes durant la primera volta. Conrad García i David Movilla li van donar, de fet, l'alternativa a Ortega, que es va acabar lesionant, i sí que és cert que el lloretenc va acabar sent peça clau de l'ascens. Ara és el torn de Fuoli, que, casualitats de la vida, va ser el suplent a segona divisió de l'últim porter que ha estat l'1 sense discussió al Sabadell, Ian Mackay. Una bona manera de tancar el cercle.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Què passa fora de l'hotel en un minut?
No, m'ha dit que 1:05 del migdia d'aquest dimecres 10 de setembre del 2025. Fora de la ciutat, el Barça-València d'aquest diumenge jugarà finalment amb el Johan Cruyff. El club blaugrana encara no ha obtingut els permisos necessaris per obrir el Camp Nou. Avui es disputa tot això la penúltima etapa de muntanya a la Vuelta, amb final al Morredero, una ascensió de gairebé 9 quilòmetres al 9,5 de pendent mitjà. Hi ha risc, per cert, que s'escurci la pujada pel vent, tot plegat després que ahir es suprimissin els últims 8 quilòmetres per les protestes pel genocidi a Gaza. El colombià Egan Bernal va guanyar l'etapa i no hi va haver canvis a la general, que continua comandant el danès Jonas Vingegaard. L'equip Movistar, tot això, ha anunciat el fitxatge de Raúl García Pierna fins al 2028. I a l'Eurobàsquet, Turquia i Grècia jugaran la primera semifinal després d'eliminar Polònia i Lituània respectivament. Avui a les 4, Finlàndia, Geòrgia, i a les 8, partidàs, Alemanya, Eslovènia. Completem el sumari amb el Marc Cortina a les vies de so.
I es comenta la recepció.
Tindrem d'aquí uns minuts el Sergi Garcés des de la nova Creu Alta amb la roda de premsa de Fuoli, i avui és un dia de prèvies, d'estrena de Lliga aquí a l'Hotel Suís. Tenim, per exemple, la de l'Oar masculí, la del Club Natació Sabadell de Futbol Sala o la del Sant Nicolau a la Supercopa de Bàsquet.
L'actualitat de la primera ref.
Han sortit les televisions de la jornada 3. D'entrada dic que el Sabadell-Cartagena es podrà seguir, a banda del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, a tot arreu aquest cap de setmana, menja 3CAT, menja Esport 3. Pablo Larrea, el 10 del Cartagena, per cert, és un dels 4 candidats a millor gol de la jornada, repeteix, bebé de l'Ibiza. I el Teruel ha posat les entrades visitants del duel contra l'Eldense, atenció, a 25 euros. Això ha generat una certa indignació fins que algú ha dit: senyors, culpa nostra per no adherir-nos al pacte de la majoria de clubs.
La notícia curiosa.
La llegim al Marca, avui la cosa va de ciclisme, i vaia Zurmendi del mallot taronja al cotxe VIP de la Vuelta. L'exciclista d'Euskaltel, de només 28 anys, va penjar la bicicleta l'any passat i ara condueix un dels cotxes de convidats de l'organització. Explica, per cert, que fa pocs dies va tenir un ensurt amb uns manifestants contra el genocidi que es van plantar just davant del vehicle.
De quin partit no estarem pendents?
D'un enfrontament de la Copa de la Lliga de Gales. A 3:15 s'enfronten el Haverford West i l'equip de reserves del Swansea.
I a les xarxes socials.
Ens quedem amb els anuncis a Instagram del Forca Kochi, un equip de la Superliga de Kerala, de l'Índia. Insistim, anunci de l'exarlequinat Miqui Lladó com a nou entrenador de l'equip. Se'n va a l'Índia. En una de les publicacions el presenten fins i tot com si fos un torero, gràcies a la intel·ligència artificial. I parlant de la IA, i ja que el protagonista d'avui és Foli, li hem preguntat quina importància tindrà el porter aragonès al Sabadell 25-26.
Diego Foli serà una peça clau per al Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada 2025-2026 a la Primera Federació. El porter aragonès, que ha signat fins al 2027, torna al club després d'una etapa destacada al Tarragona, on va ser el segon porter menys golejat del grup 1 de la Primera Federació, encaixant només 30 gols en 34 partits, mitjana de 0,88 gols per partit, i aconseguint 15 porteries a 0. Aquesta experiència i seguretat sota els pals el converteixen en un reforç de renom per consolidar la porteria arlequinada, especialment en un context competitiu on l'equip busca estabilitat després de l'ascens. Foli, que ja va jugar al Sabadell la temporada 2020-2021 com a suplent d'Ian Mackay, arriba amb més maduresa i experiència, com ell mateix ha destacat, amb l'objectiu de redimir-se i aportar al projecte ambiciós del club. A més, ha expressat il·lusió pel projecte i pel suport de l'afició, com es veu en les seves publicacions a X, on celebra mantenir la porteria a 0 en el primer partit contra l'Eldense. En resum, l'experiència, els registres recents i el compromís de Foli el posicionen com un element fonamental per reforçar la defensa i donar solidesa a un Sabadell que aspira a establir-se a la Primera Federació sota la direcció de Ferran Costa. La seva capacitat per mantenir un alt rendiment serà crucial per a l'èxit de l'equip aquesta temporada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i 10 minuts del migdia d'aquest dimecres 10 de setembre del 2025, setmana estranya, aquí a l'Hotel Suís. Vam tenir el primer programa de la setmana ahir dimarts, avui és el segon, demà és la Diada Nacional de Catalunya, per tant, demà no hi ha programa i, per tant, tornarem divendres per fer el tercer programa i que ja serà la prèvia, a 24 hores mal comptades, 25 hores, pel Sabadell-Cartagena d'aquest dissabte a les 2 a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Garcés, estadi de la Nova Creu Alta, precisament. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
El que no canvia avui és que és dimecres i, per tant, tenim roda de premsa normal i corrent.
Correcte.
De futbolista.
Correcte. Setmana curta per tot això de festius aquí a Sabadell, entre la Festa Major i la Diada de demà, però la setmana futbolísticament parlant no canvia gaire, per tant, com dius, dimecres, roda de premsa i tampoc no canvia que estiguem esperant, eh? Encara que avui ens diuen que serà en hora, de fet, faltant pel meu rellotge que 4 minutets encara, no?
Sí,
3
sí.
Minuts i escaig. Part positiva, ja t'ho avanço abans de que em diguis com està el panorama. Aquesta setmana, la que ve i segurament l'altra, l'equip entrenarà aquí a l'estadi perquè s'està ressembrant Sant Oleguer. Per tant, hi ha hagut canvi de plans. En un principi l'equip havia d'entrenar avui a l'anella esportiva de Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins, finalment ho ha fet aquí a l'estadi, a la Nova Creu Alta, i això significa que anem una mica millor de previsió perquè l'entrenament, que l'hem pogut veure una miqueta, res, 2 minuts en el tram final, doncs ha acabat fa una estona. Els jugadors, alguns d'ells, ja han marxat cap a casa i, per tant, no crec que, si anem tard, anem molt, molt tard respecte a l'hora prevista per aquesta roda de premsa de Diego Foli.
Mira, t'anava a comentar just això, que la setmana passada amb l'Adri em vau fer patir amb el tema de Joel Priego, anava escoltant allò des de la distància i no sortia el de Manresa. I he pensat, calla, a veure si avui tenim el mateix problema amb el porter aragonès, però si em dius això em deixes un puntet més tranquil.
Sí, ja et dic, per aquí van circulant jugadors que ja s'han dutxat i ja marxen cap a casa, per tant, ja és una qüestió més. Mira, de fet, el protagonista el tenim aquí, ara falta que baixem tots cap a la sala de premsa, però ja està canviat i dutxat, per tant, res, quan vulgueu, Agustí Bernat, podem anar tots cap avall, perquè, de fet, els companys també hi som tots, per tant, avui va tot en hora.
Puntualitat britànica, si tot va bé. Encara teniu 2 minuts i mig de marge, fins a arribar a un quart.
No ens avancem fins i tot.
Doncs mira, també és una altra possibilitat per escoltar avui. Sergi, ho dèiem abans, el gran protagonista del partit de Sanlúcar. La gent l'ha votat majoritàriament, ara no recordo, però era a prop d'un 87% com a MVP de l'últim partit.
Sí, sí, sí. Ja ho dèiem abans fins i tot del desastre final, eh? Pau, te'n recordaràs segur, tu que tens més memòria que jo. Durant la transmissió dèiem que començava a ser no massa bona senyal de com estava girant el partit, de com havia girat, de fet, el partit l'Atlético Sanluqueño, quan vam començar a dir que Diego Folia era el més destacat de l'equip. I això, que encara no havíem vist el desenllaç. Encara no havíem hagut de patir el desenllaç dur, cruel, i fins i tot un punt doncs, just, veient com estava anant tot el detonant, que va patir el Sabadell al Palmar. Però sí, sí, la confirmació que, malgrat tot, i fins i tot amb aquesta última jugada accidentada de l'autogol d'Arthur Bonaldo, doncs Diego Folia ha estat pels oients de Ràdio Sabadell el millor d'aquest Atlético Sanluqueño Sabadell.
Jo, la veritat, Sergi, que al final encara durà un punt aquest mal regust de l'empat de l'altre dia, però revisant novament les jugades, realment descarrego força de responsabilitat, el porter aragonès.
A mi l'únic dubte, i no l'hem acabat d'esvair, i no sé si tampoc ara ja ve molt al cas, és saber si en algun moment demana o no la pilota. Allò que sempre diem, que quan surt el porter doncs ha de fotre un crit perquè el company ho tingui clar, i si això porta a l'equívoc, a l'error o no, però en tot cas és l'únic dubte. Per la resta estic d'acord amb tu que després de les intervencions més que destacades, poc més a afegir, que si vam aguantar fins al minut 98 encara amb avantatge al marcador, va ser en bona part, en molt bona part, per les intervencions de Diego Folia. Dit això, comencem a baixar per les escales, camí d'aquesta sala de premsa Miguel Quereda, i en qüestió d'un minutet tindrem ja Diego Folia preparat per aquesta roda de premsa prèvia al partit de dissabte. Recordem, dues del migdia, el partit contra l'FC, com li diuen per Cartagena, el conjunt blanquinegre, el conjunt departamental. Vinga, Diego Folia, sala de premsa. I quan Agustí Bernat, el cap de premsa del Sevilla, ho tingui tot a punt, ens posem en marxa. Porta tancada. I això... ja hi va. Sí, Diego, buenas tardes. Te quiero preguntar por sensaciones, todo un poco, y no sé si a título también en lo colectivo y en lo individual, después de un partido casi tan redondo como el del pasado fin de semana, como digo, con tus intervenciones, me imagino que la frustración queda todavía más palpable cuando acabando con ese mal sabor de boca acabó el partido del Palmar.
Bueno, sí que es verdad que te queda el sabor de boca malo, porque al final, evidentemente, en el último minuto se te va todo el trabajo ese que has tenido que realizar durante tantos minutos, pero también hay que resaltar la parte positiva, y es que hubo tramos de partido en los que estuvimos muy bien, estuvimos controlando el juego, creando ocasiones, pudimos ampliar incluso más la distancia, y es en lo que tenemos que centrarnos, ¿no? En reforzar lo bueno, corregir lo que no hicimos tan bien, pero la línea a seguir la tenemos muy clara.
Si li han donat moltes voltes a com es van veure dos gols amb accions evitables. Si la comunicació, què va passar exactament?
Sí, claro, lo hemos hablado y ya está. Aprender de ello. Al final esto se trata de aprender de lo que te vaya sucediendo. No va a ser una temporada en la que vaya a ir todo rodado y vaya a ir todo como la seda todas las semanas, ni mucho menos. No le pasa a ningún equipo de la categoría y nosotros no vamos a ser menos. Y sí que es verdad que pues tenemos que corregir ciertas cosas, y es en lo que debemos de centrarnos, corregirlo, que no nos vuelva a pasar, aprender de ello, porque quedan todavía 36 jornadas que seguro que vamos a tener momentos buenos, momentos malos, y de todos tenemos que aprender.
Els detalls.
Pues estos pequeños detalles, a lo mejor la situación sería diferente.
La situació podria ser molt diferent.
Sí que lo podem mantenir, però si haguéssim sumat 4 de 6...
Amb un 4 de 6 es veuria tot diferent.
I viendo la situación de otra manera.
Sí, evidentemente luego pues lo que ves es que estabas a... segundo en la tabla, ¿no? A falta de dos minutos de terminar el partido, y luego pues terminas y estás ahí empatado con mucha gente con dos puntos. Bueno, pues lo positivo, que sumamos otro punto, estamos invictos, venimos de trabajar también no solo evidentemente estos dos partidos de competición, sino que la pretemporada se lleva haciendo un buen trabajo de base en el que hemos hecho cosas también bien, y tenemos que reforzar todo lo que nos sale bien, lo que somos buenos y las debilidades o corregirlas o que no se vean tanto.
Sí, Diego, me imagino que un poco desde la experiencia y de haber vivido también el Sabadell, lo que es la Primera Federación, buen ejemplo estas dos jornadas de lo que puede suponer cuando los partidos están tan equilibrados, cuando no hay grandes diferencias entre los equipos. ¿Cómo esos matices, esas situaciones, hace de recorrido de todo lo que queda por delante? 36 jornadas y saber que no vais a encontrar equipos muy superiores, pero que también va a haber equipos que teóricamente son inferiores o que lo deberían ser, pero que te pueden jugar una mala pasada en cualquier momento.
Sí, está todo muy igualado. Al final, no sé si es un dato que vi el otro día, no sé si es cierto, que en este grupo de momento todas las victorias han sido por la mínima, no ha habido más de un gol de diferencia en los resultados, que ha habido victoria o derrota, y muchos empates. Al final hay mucho cambio, ¿no?, con la antigua segunda B. Al final, muchos jugadores muy buenos en muchos menos equipos, con lo cual los equipos están más equilibrados y que se nota mucho en el nivel de los partidos, que se deciden por detalles la mayoría, aunque tienes tu plan de partido, unas ideas claras. Al final también los detalles están ahí y hay que prestarles atención y estar concentrados. Suena tópico, pero es que concentrados los 90 minutos, porque a nada que bajes un segundo el pistón, cualquier equipo te penaliza y te hace pagarlo caro.
Otro rival que también ha bajado de segunda división.
Le preguntan a la Pau Cartagena. ¿Qué esperan de aquest Cartagena? Un equip dels que ha d'estar dalt. Y un altre rival complicat com l'Eldense.
Como todos, al final, eso, hacer hincapié en que hace 3-4 meses el Cartagena estaba dos categorías por encima de lo que estaba el Sabadell, y máximo respeto, ¿no? Al final han hecho un equipo acorde a la categoría para tener sus aspiraciones de estar arriba, es lo que pretenderán seguro, pero nosotros al final tenemos que centrarnos en nosotros, en las cosas que hacemos bien, en entrenar duro esta semana, entender lo que quiere el míster, lo que prepare el cuerpo técnico para el partido y hacerlo lo mejor posible, porque nosotros al final también somos jugadores de la categoría y pues tenemos también nuestras armas y daremos guerra seguro.
Tú eres muy transparente,
lo hemos visto en redes, y aprovecho para preguntarte qué te parece. Y preguntan por el horario de aquest cap de semana, horario de las dues.
Horario que lo llevamos viendo muchos años últimamente, ¿no? En primera y segunda, sábado a las 2. Si pudiese elegirlo yo, evidentemente no es el horario que elegiría, pero al final el horario es el mismo para el Cartagena y para nosotros. Intentaremos prepararnos bien, que no nos afecte el calor, que el campo esté en las mejores condiciones posibles y jugar lo mejor posible para intentar sacar los tres puntos que ya tenemos ganas de sumar, y sobre todo en casa.
Han pasado dos jornadas, te preguntaba ahora, Marc, un poco por las características, al menos numéricas, del Cartagena. Decíamos la previa del Eldense que estos equipos que se tienen que reconstruir después de un descenso, casi mejor cogerlos ahora que no cuando ya estén más rodados. Como digo, han pasado ya dos semanas, pero no sé si tienes esa misma sensación, a pesar de los cuatro puntos que han sumado, que son equipos que seguramente irán a más a medida que esto avance.
Sí, podemos tener esa sensación de que conforme pasen las jornadas estos equipos van a ir como carburando, ¿no? Van a ir engrasando la máquina, pero nosotros también. O sea, nosotros al final, conforme vayan pasando las semanas, vamos a ir puliendo los detalles, vamos a ir reforzando las cosas que hacemos bien, y como te digo, un partido complicadísimo, ¿no? Al final este Cartagena se ha rehecho, ha firmado bien, ha firmado para tener un equipo de nivel alto en la categoría, y pese a cogerlo al principio, seguro que va a ser un partido muy difícil, pues, y además que ellos vienen en buena dinámica, ¿no? De sumar el otro día en casa, pese a encajar dos goles también, que al final es un equipo que juega bien, que propone, que es agresivo con balón, y nosotros, pues desde la humildad, como te he dicho antes, intentar ponerles el partido lo más difícil posible y aprovechar los momentos que tengamos de superioridad.
Si el fet d'haver estat tan a prop de les dues victòries si genera més ansietat, el fet de no haver aconseguit encara la victòria, tot i que l'equip ho ha tingut a tocar.
No, ansiedad no, al final saber que hemos hecho cosas bien y otras no tanto, y pues tenemos la sensación de que tarde o temprano va a llegar, a la que pulamos 3-4 cosas, pues que las cosas nos irán saliendo mejor y que tarde o temprano va a llegar esa victoria seguro, y con ella muchas más seguro también.
Antes, ¿no? Que es importante, ¿no? Conseguir la primera victoria, que sea en casa ya dos jornadas.
Una pregunta per la primera victòria que l'equip encara no ha aconseguit. Si hi ha aquestes ganes de sumar aquests tres punts per evitar aquests fantasmas que puguin sobrevolar.
Sí, el año es muy largo. Luego tienes muchas salidas complicadas, partidos en contra rivales a priori que van a estar arriba en sus campos. Pero bueno, nosotros al final, como te digo, intentar sumar lo máximo de puntos posibles porque tenemos la ilusión de hacer las cosas bien este año. Sabemos que al Sabadell históricamente la categoría no se le ha dado especialmente bien y nosotros tenemos ese reto y esa ilusión de darle la vuelta, ¿no?, a esa sensación que hay en torno a la primera ref aquí en Sabadell. Estar lo más arriba posible porque creo que tenemos condiciones y una plantilla que está dispuesta a ello y que tiene también argumentos para ello.
Sí, te hago la última. A título muy personal, ya te oímos en el día de la presentación, un poco en esta segunda etapa aquí en el Sabadell. Ahora con este rol de momento de portero titular, siempre en una posición que decís los que os dedicáis a esto, que claro, al final es uno o es otro, no hay segundas opciones. Te quería preguntar un poco por este inicio, por esta sensación de sentirte el portero referencial por ahora del equipo y también un poco por el final de mercado. Te vimos con algún mensaje a Gianni, ha sido compañero hasta hace muy poco. Un poco cómo has vivido todo este final de mercado y este arranque de temporada.
Bueno, pues con la situación que comentas, nosotros al final somos profesionales, nos dedicamos a esto, es nuestra pasión y evidentemente pues le dimos toda la naturalidad del mundo. Al final somos todos personas adultas y sabemos que son situaciones que no tienen nada que ver con nosotros ni con nuestro día a día. Son situaciones ajenas a los jugadores, son de club y no tenemos que hacer más que acatar lo que ocurra y respetarlo. Y siempre que estemos en el campo, intentar estar con un buen ambiente, de un buen ambiente de trabajo y dando cada uno el máximo de sí, porque las situaciones luego en el fútbol son muy caprichosas, puede pasar cualquier cosa y, como te digo, estar preparado para trabajar en el campo, que es para lo que nos pagan.
Doncs fins aquí, amb aquesta última pregunta, més de caire personal que no pas referència al primer equip, encara que al final tot té un lligam. Tot té aquesta vinculació, com diem, personal, emocional, i en aquest cas doncs, amb aquest final de mercat, Pau Ituri, que va ser molt, molt, molt centrat, o com a mínim un dels focus el tenia molt, molt centrat en la porteria del primer equip masculí del Sabadell, amb Gianni Cassaro com a protagonista, però evidentment amb José Ortega i amb el propi Diego Foli doncs, com a convidats, segurament doncs, més del que els hagués agradat haver de viure això amb un company, per més que, com diu Diego Foli, doncs, són professionals i això passa aquí i passa allà i passa cada any arreu.
Sí, 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 al final va implícit en aquest ofici de porter que no seria dels més agraïts dintre del món del futbol. 10 minuts clavats a tot això de roda de premsa, puntualitat britànica, ha començat a un quart. Sergi, Diego Foli, avui en aquesta sala de premsa, Miguel Quereda de la Nova Creu Alta, que també li llançaves ara al final aquesta reflexió, no? I ho dèiem al principi de l'editorial d'aquest programa d'avui, d'aquest Hotel Suís d'avui, tant de bo, i amb tot el carinyo i tota l'estima i tot el respecte del món cap a José Ortega, i tant de bo li posi les coses complicadíssimes a Ferran Costa, però tant de bo aquesta temporada no tinguem massa debat a la porteria.
Home, sí, seria una bona notícia. Ja sé que ara, si ens està escoltant José Ortega, deu pensar, seran de llonces, sí, aquests dos, però està clar que al final el que sempre es diu en aquests casos, no? L'estabilitat d'un equip és segurament la millor demostració de que les coses estan funcionant. Quan has de començar a tocar moltes peces i algunes, en el cas de la que ens estem referint avui, tan concreta, tan específica i amb les particularitats que té la de la porteria, on, com li dèiem a Diego Foli, al final és una evidència, no poden jugar tres ni dos, o sigui, només en juga un i els altres han d'esperar el seu moment, doncs si hi ha estabilitat és ja d'entrada un sinònim implícit de que les coses estan funcionant prou bé com perquè ningú s'hagi de replantejar res.
És que al final és un debat, és una carpeta que constantment hem estat parlant en els últims 5 anys, tranquil·lament. Sergi, ho dèiem al principi, és Dian Makai, que el Sabadell no té una figura tan indiscutible a la porteria. Segurament algú dirà, home, sí, fa 2 anys Hortolà també era indiscutible, però potser una mica allò per incompareixença i per poca competència de la resta. Però, ostres, és una demarcació on s'ha generat debat en els últims anys.
Sí, i no sempre és sinònim de que tot funciona a les mil meravelles, però si tires la mirada enrere, penses en les grans temporades del Sabadell i segur que ara trobaríem que el porter d'aquelles temporades havia jugat els 38 o les 42 jornades quan vam estar a segona A, de més els play-off quan el va haver de jugar-se a play-off. Bé, o sigui, si fas números en aquest cas, segur, i a risc d'equivocar-me amb alguna sanció o algunes molèsties en algun moment concret, que segur que trobaríem que els porters d'aquells anys on les coses han anat molt i molt bé han estat gairebé intocables al llarg de tota la temporada. Per això deia allò de l'estabilitat. Quan hem de començar a mirar temporades on un porter ha jugat 15 partits, llavors ha entrat un altre que n'ha jugat 4, però que després un altre n'ha jugat 10, malament rai.
Sí, sí, l'excepció...
Segur que excepcions n'hi ha, segur.
Sí, l'any passat, sense anar més lluny.
Sí, però fixa't que llavors el canvi va venir provocat per un canvi a la banqueta. El primer canvi, em refereixo.
Sí, sí.
I després doncs va ser les molèsties o la decisió de David Movilla quan es va fer càrrec de l'equip de tornar un altre cop al principi, no?
Bé, sí, la lesió d'Ortega.
Evidentment, sí. Com deia, hi ha excepcions segur que trobarem, però allò, pel tirant a l'engròs, els grans anys sempre són sinònim de que es toca poqueta cosa. Per cert, aquesta és la imatge, una d'elles que no ens agradaria d'haver d'explicar, però que hem estat parlant ara fa una estona amb ell, Gennard Fornés, marxant ara mateix de l'estadi, acompanyat de les crosses, que tant de bo siguin companyes durant poc temps, que serà la millor de les notícies. Si això és poc temps, serà millor per tots plegats. Em deia que és una lesió més a la part externa del bessó i no pas a la part interna, que és la que va tenir Alberto Trapero la temporada passada, i que per aquí li podríem retallar una mica de temps a la recuperació, sempre entenent que estem parlant de trencaments musculars que són molt i molt i molt perillosos, i en el cas del bessó ja no cal que t'expliqui, Pau, doncs el risc que hi ha en un futbolista quan tens aquesta lesió. Però bé, avui de moment amb crosses i gairebé posant el comptador a zero del temps que haurà d'estar per acabar de fer net i per tornar a estar amb els seus companys a ple rendiment.
No
útil per Ferran Costa.
No vull reproduir precisament la paraula que va fer servir el tècnic, però quina autèntica desgràcia aquesta lesió,
Sí, sí, ho parlàvem amb ella quan ens hem trobat a l'arribar aquí a l'estadi, que tu, cada any, malauradament, si no és una cosa és una altra, en tenim una d'aquestes. Doncs bé, aquest any... A títol personal, segur que per ell és la més grossa de les d'aquelles que va dir Ferran Costa, perquè és ell l'afectat directament, no? En fi.
A tot això, mira, sembla que allò que ens estiguin escoltant des de la primera federació, des del compte oficial... Cert? Digues.
Han tirat els horaris?
No. No, tant de bo. Ara, per cert, ara tenim els horaris ja de les quatre primeres jornades. Ara no tenen excusa, no? Teòricament ara s'han d'anunciar amb una mica més de marge les següents jornades.
Ho dèiem ahir amb l'Adrián Arroyo, a l'hotel. Jo diria que aquella premissa, a risc d'equivocar-me, es va donar abans de que entressin tants operadors televisius en l'equació.
Ja.
I això em fa tema que ara, sobretot amb l'entrada d'aquests operadors tipus, que se m'entengui, tipus Movistar, doncs que no fan tota la jornada, sinó que fan 10 partits en concret i que s'ha de triar quins 10 partits agafen cada setmana, al tanto que això no provoqui d'entrada que tot s'endarrereixi una mica. En segon lloc, que haguem d'estar atents a canvis i a valls d'horaris, perquè en un primer moment t'he dit això, però ara la Movistar et demana i per tant hem de canviar perquè coincideixes amb un altre. Bé, ja et dic, tant de bo, però sí, en un principi estic amb tu, recordant el que es va comentar, que era a partir de la jornada 4 que els horaris anirien sortint com a mínim de 3 en 3. Veurem.
Estarem pendents. Dit això, el que volia comentar, la primera federació ha publicat els quatre candidats a millor aturada de la jornada 2. Evidentment, hi ha aquesta aturada de Diego Fuoli a l'últim partit de Sanlúcar. Ara bé, també et dic que han fet una segona piulada on hi ha aquesta enquesta on tu pots votar i no posa Diego Fuoli, posa Diego Fouli i no posa Centre d'Esports Sabadell, sinó que posa Sociedad Deportiva Tarazona.
A veure si serà un altre.
Algú encara va amb el xip...
Has mirat que no hi hagi un Fouli al Tarazona?
Algú encara va amb el xip de la temporada passada. Ara ho han corregit,
és grossa aquesta, i sobretot si dius que és un compte oficial...
Sí, ara està corregida aquesta errada, ara han fet aquesta nova piulada, on, per cert, també hi ha una aturada de Lucho, que és el porter de Lucho García, que és el porter colombià que té el Cartagena, ja en parlarem aquests dies, porter que ve procedent de l'Algeciras. A tot això, anem a parlar del Cartagena una estoneta. Va, som-hi. Perquè, Sergi, 3 minuts per sobre del punt de 2:15, ens guardem protagonistes grossos, i fins aquí puc llegir, i vinculats a la ciutat, per divendres amb l'Adrián Arroyo. Qui ha parlat del conjunt departamental d'aquest FC és un altre protagonista en les últimes hores als canals oficials del club.
Sí, jugador gallec, Fidalgo, un migcampista de l'FC, com se'l coneix, com deia abans, per Cartagena, i ha estat el protagonista d'atendre, com dius, els mitjans o els canals oficials del propi club cartaginès, rival del Sabadell, recordem, aquest cap de setmana. I referència, bé, no sé si estàs d'acord, no hi ha grans titulars, perquè se m'entengui, no s'ha sortit allò de guió a l'hora de respondre, però bé, sempre va bé també tenir una mica la sensació, com a mínim els inputs, de amb quin estat anímic arriba aquest Cartagena, que com recordava ara també en sala de premsa Diego Foli, doncs home, aterrarà aquí a l'estadi amb un 4-6, però sobretot després d'haver estrenat ell sí el caseller de victòries, a més una victòria d'aquelles que per un moment semblava com molt còmoda i la van haver de suar fins a l'últim segon, aquest 3-2 victòria in extremis que van aconseguir, o bé in extremis, o com a mínim com deia, suada, davant el filial de l'Atlético de Madrid, davant l'equip de Javi Morcillo. L'hem sentit parlar i, si et sembla, escoltem el primer dels fragments, precisament quan se li preguntava una miqueta per si canvia molt l'estat anímic de la setmana després d'una victòria. Doncs bé, evidentment, a diferència del que ens passa a nosaltres, que encara ens estem aquí doncs, llepant una miqueta les ferides, a Cartagena ara mateix, doncs, tot es veu molt millor després d'haver sumat els primers de 3-3 d'aquesta temporada 25-26.
Semana larga, pero bueno, después de una victoria la semana se hace mucho más amena. Partido fuera de casa, con lo que supone esta categoría, todos los partidos fuera de casa son muy complicados, pero yo creo que estamos en un buen momento y vamos a por los 3 puntos.
Doncs amb aquest punt de confiança, deia Àlex Fidalgo, migcampista, ex de l'Ourense, per cert, va jugar molt la temporada passada, va jugar més de 3.000 minuts després d'aquest triomf. Sergi, com deies, 3-2 contra el madrileño, els va tocar patir una mica en el tram final perquè va marcar el conjunt de Javi Morcillo al minut 87, llavors van haver de patir allò dels 3 minuts més els 8 d'afegit, però bé, com diem, 4 punts en l'estrena, havien empatat sense gols al camp de l'Antequera, per tant, bé, bon inici, no?, aquest 4-6.
Sí, home, és un bon inici, sobretot per un equip, el que dèiem, un equip que en teoria, al igual que ja comentàvem ara fa unes setmanes de l'Eldense, doncs ve encara després d'haver patit el cop. És cert que el seu estiu encara ha estat més complicat. Si no vaig errat i parlo de molta memòria, diria que la propietat del Cartagena des de fa un temps és la mateixa o com a mínim té vinculacions directes amb, encara que soni sorprenent per allò de les rivalitats, del Real Murcia. I per terres murcianes s'acusa molt aquesta propietat de centrar els interessos en el conjunt pimentonero i de deixar un pèl abandonat al Cartagena. Dit això, és cert que al final veus la plantilla que han acabat confeccionant i déu-n'hi-do, un equip per estar tranquil·lament a la part alta si no se li complica res estrany al llarg de la temporada. Però, home, així d'entrada, amb els dubtes que pot suposar o amb els dubtes que pot generar el fet de reconstruir un equip que acaba de perdre la categoria, doncs ja ho haguéssim signat, Pau, aquest 4-6 nosaltres també, i més veient com ha anat l'inici de temporada del Sabadell, que ha fet mèrits més que suficients per haver aconseguit aquests 4 puntets.
Sí, absolutament. I en aquest sentit també s'hi ha referit. Fidalgo, l'escoltem.
El inicio de liga ha sido muy bueno, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y yo creo que si seguimos en esta línea vamos a estar arriba y a hacer cosas bonitas este año.
Doncs un Cartagena que espera tornar a segona divisió, i això és el que comentava, insistim, Àlex Fidalgo. Potser, Sergi, encara amb aquesta rutina a nivell de comunicació i de xarxes d'oferir entre setmana, com passa la Lliga de Futbol Professional, doncs protagonista. El Sabadell també ho manté instaurat des de fa anys, però vaja, que no tots equips podem escoltar això, un jugador entre setmana. Ens hem guardat una més de Fidalgo, no? Parlant del partit.
Sí, parlant ja més concretament d'aquesta cita del cap de setmana, no? Parlant ja més concretament d'aquest partit, segon desplaçament per ells, després d'haver anat al Maulí, com comentaves tu, d'Antequera, a Terres Andaluses, doncs aquest viatge que tindran divendres, recordem-ho, divendres, sortiran per allò de jugar dissabte al migdia cap a Sabadell, i preguntat una miqueta per aquesta curiositat, encara que quan venim d'on venim alguns, doncs ja res no et sorprèn, però sobretot aquesta curiositat, Pau, que suposa doncs saber que pots jugar en un estadi com el Maulí, amb tot el respecte del món, doncs un estadi petitó, amb unes condicions doncs segurament en molts aspectes millorables, i quan 15 dies després, previ pas per l'estadi de Cartagonova, que com sempre recordem té les mateixes dimensions i tot el plànol està fet sobre els mateixos plànols del desaparegut miniestadi de Barcelona, doncs ara et toca venir a un estadi gran, com és el de la nova Creu Alta, no? Doncs preguntat per això, preguntat una miqueta pel Sabadell, Àlex Fidalgo també s'hi ha referit al partit d'aquest dissabte aquí, davant el Centre d'Esports.
Cada campo en esta categoría pues tiene su dificultad. Al fin y al cabo el Nova Creu Alta es un buen campo en esta categoría, y nosotros intentaremos imponer nuestro fútbol, nuestra idea de juego y competir como lo venimos haciendo para intentar sacar la victoria.
Doncs amb aquesta intenció de treure els 3 punts, el Cartagena es presentarà aquest dissabte a les 2 a l'estadi de la Nova Creu Alta. Ara estava llegint, Sergi, perquè m'has deixat allò amb un punt encuriosit pel tema de la propietat del Cartagena, que va canviar de mans el juliol, i ara està capitanejada per Alejandro Arribas, qui va ser exfutbolista fins fa no massa, empresari. Es manté a la presidència Paco Belmonte, però amb la idea, Paco Belmonte, que per cert, si algú busca xarxes aquests dies, a X, qualsevol informació relacionada amb el Sabadell, hi haurà respostes d'aficionats del Cartagena amb pancartes de Belmonte Betellà, un Paco Belmonte amb qui en teoria s'ha d'anar fent una transició paulatina durant aquesta temporada, la presidència de l'FC.
Doncs per aquí podria venir el canvi, ja et dic, jo ho tenia entès, no em facis gaire cas, per això he dit que no m'arriscava a dir-ho al 100%, però aquesta circumstància que la propietat, hi havia lligams empresarials entre l'una i l'altra, i sobretot a Cartagena hi havia la sospita, aquell una mica rumorologia de fons d'una propietat que estava apostant més per recuperar la millor versió, la històrica millor versió del Real Murcia, i això estava provocant que es deixés una mica abandonat, una mica de costat, doncs el futur del Futbol Club Cartagena. Però bé, en tot cas, com diem, al final veus la plantilla, insisteixo, que acaba confeccionant el conjunt departamental, i està clar que en una situació, en una temporada normal, hauria de ser un dels equips candidats a jugar al play-off tranquil·lament.
Mira, tot això, ara llegia també una notícia del mitjà La Verdad, de fa 3 dies, només, del dilluns fins i tot, que deia que el CSD encara no té notícies del canvi a la propietat del Cartagena. Per tant, tindrem un ull posat també en aquesta qüestió durant la setmana. Res més, oi, Sergi, des de la Nova Creu Alta?
No, res més. Molta tranquil·litat, moltes ganes també de que arribi el cap de setmana, i moltes ganes també de descobrir quina serà la resposta de públic, que ara mateix és un petit interrogant que volta per aquí, a aquest horari, pel qual també li preguntaven a Diego Foli, no? Aquest horari de jugar a les 2, i que tots plegats ens hem d'anar acostumant, doncs, que la part aquesta de l'aposta televisiva té un peatge, i el peatge és que pots trobar horaris que et portin des de les 12 del migdia o les 2 del migdia d'un dia a jugar a quarts de 10 de la nit d'un altre.
Doncs res, insistim, demà no hi ha programa, per tant, divendres, aquesta roda de premsa de Ferran Costa a partir d'un quart de dues a la Nova Creu Alta, en directe a l'Hotel Suís. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això a Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. Obramat, on compren els professionals.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Arriba al Centre Comercial Parc Vallès de Terrassa Dino Expo XXL, l'única exposició amb 120 dinosaures animatrònics en moviment real. Una experiència a viure en família, de passejar entre dinosaures vius. Del 6 al 28 de setembre, entrades a la venda a taquilla cada dia. Adults 10 euros i nens 8 euros.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi de tornada, un minutet, i seran tres quarts de dues. Obrim bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís amb un bon grapat d'equips que arrenquen la Lliga aquest cap de setmana. Un dels principals és l'Oar Gràcia masculí, que dissabte a tres quarts de vuit rep el Bocaccio Arena, el carrer Bocaccio, l'Embol Banyoles, a la primera jornada del grup D de la Primera Nacional. A la banqueta continua un any més el Pere Iats, que ja ens escolta. Què tal, Pere, com estàs?
Què tal, bona tarda, com esteu?
Bé, tinc amb ganes, no?, que vosaltres que arribi ja el dissabte.
Doncs sí, perquè al final les pretemporades es fan llargues i són moltes hores de treball implicats per començar la competició. I sí, sí, amb moltes ganes d'aquest primer partit.
A més, vosaltres enguany heu tingut una pretemporada un punt mediàtica, si em permets l'expressió, no? Amb aquesta semifinal de la Supercopa contra el Barça, l'altre dia a Festa Major vau jugar un amistós contra el filial del Granollers, per tant, ha estat una pretemporada un punt atípica respecte a la resta.
Sí, sí, efectivament. Aquest any enguany hem tingut partits de pretemporada forts, contra rivals de primer nivell. Ens va venir el filial de Granollers, però amb moltes figures que estan en dinàmica de primer equip. Per tant, han sigut partits durs, en els quals ens ha marcat una mica el saber on estem i com comencem.
A tot això, més enllà, vaja, d'aquesta qüestió, arribeu ben preparats a aquesta primera jornada?
Aviam, arribem ben preparats, sí, perquè la dedicació d'hores ha sigut molt alta. Però sí que és cert que aquest any tenim molts jugadors nous a l'equip que venen de la casa, que s'han d'acabar de moldar i que, per tant, sabem bueno, que serà una temporada més dura de l'habitual, que haurem de treballar més, que haurem de dedicar moltes hores, molta actitud, molta cohesió de grup, i en això estem.
T'anava a preguntar precisament per això, per com havia quedat aquesta confecció de la plantilla.
Bueno, ens arriben, com ja us havia explicat prèviament, tres jugadors del juvenil que l'any passat van fer arribar 600 del Campionat d'Espanya. Després ens arriben jugadors que porten anys entrenant amb el filial, com l'Arnau Escaiola, el Pol Romero, el Marc Ferrer, jugadors que ja estan en dinàmica primer equip, però que poder no havien tingut tanta participació. I que, per tant, pues, bueno, ens toca aquest any un equip amb molt de mèrit, perquè al final més del 80% dels jugadors són de la casa, que això crec que és molt de lluar, i bueno, amb moltes ganes de demostrar que podem fer les coses bé a base de treball i a base de sentiment de club.
Uh-huh. D'entrada, insistim, comenceu contra el Banyoles, que és un vell conegut de la categoria, però que acaba de pujar. És un arma de doble fil, aquest partit, aquesta estrena?
Bueno, si et dic que no et mentiria, és una arma de doble fil per molts motius. Al final, ells, el fet d'haver pujat, doncs, la dinàmica que portaran segur que és positiva. Després, és veritat que aquest any han reforçat bé l'equip amb 3-4 fitxatges de Bordils i de Garbí, equip de Lliga Catalana i equip de Nacional. Després, aquest any sí que compten més amb els seus jugadors més veterans i nosaltres al final som un equip molt jove. Sí que tenim algun veterà com el Quim, com el Jaume, com l'Ignasi, però al final sí que ens trobem el Dani, però sí que ens trobem, no, que tota aquesta gent jove, quan juguen contra gent de 30-35 anys com el Banyoles, no, que tenen el central i el pivot, que han jugat a Divisió d'Honor Plata amb el Bordils, pues són molt gat vells i saben com jugar contra la canalla, no? Llavors, bueno, és una arma de doble fil. Nosaltres venim molt motivats, venim, penso que molt ben treballats en aquesta pretemporada i amb ganes de que arribi el partit, la veritat.
Mm-hmm. Parlaves molt d'aquesta joventut, Pere, de segurament anar a més amb el pas de les jornades i que l'equip també acabi agafant aquesta experiència, s'acabi fent a la categoria, sobretot els jugadors joves i els jugadors nous. Però vull preguntar també a nivell personal, quarta temporada al capdavant a l'equip, la tercera de sencera com a primer entrenador, com l'afrontes?
Pues amb moltes ganes, perquè penso que aquesta transició és molt sana per al grup. Penso que els jugadors més veterans ho estan liderant molt bé i saben donar aquest pas, i la gent jove ha vingut amb molta gana. Llavors, penso que és un any molt maco, un any en el que no ens podem plantejar objectius a llarg termini, ens hem de plantejar objectius curts, pròxims, treballant per ensenyar més que per competir, no? Quan tens un equip més veterà o més fet a la categoria, et planteges entrenaments més centrats en la competició, i ara ens estem centrant molt més en fer millors jugadors, a que entenguin el model de joc i com volem jugar, no? I això també motiva molt a un entrenador. Per tant, amb moltes ganes, dedicant-hi moltes hores i això, amb ganes de que comenci.
Doncs aquest inici, aquesta primera jornada, insistim, dissabte a 7:45 al Bocatxo Arena, aquest OAR Banyoles, primera jornada al grup D de la Primera Nacional. Pere Iats, entrenador del conjunt verd i blanc, gràcies com sempre, que vagi molt bé, sort a l'estrena.
Igualment, i gràcies a vosaltres per ser-hi sempre. Ens veiem.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minuts per arribar a les dues i més estrenes. El Club Natació Sabadell arrenca una nova temporada a la segona B de futbol sala. Enguany, recordem, com a únic representant de la ciutat després del descens a tercera de l'Escola Pia. Per començar a tot això, un autèntic partidàs dissabte a 7:45 al Pavelló Nord davant el Mataró, és a dir, el tercer contra el primer de la temporada passada. En les últimes hores, el Sergi Parc ha parlat amb el tècnic Jordi Marín, que segueix respecte al curs anterior, així com bona part del gruix de la plantilla.
Jordi Marín, entrenador del Natació Sabadell, com estem?
Hola, què tal? Com va tot?
Ja ho tenim, aquí a les portes d'obrir la segona B. Ganes o no?
La veritat que sí, les pretemporades estan molt bé, es gaudeixen molt, però al final sempre es fan llargues. Un sempre té ganes ja de començar la competició, així que amb moltes ganes, la veritat.
Què tal la pretemporada, més enllà dels resultats dels amistosos? Parlo de sensacions, de la integració dels nous, que ara en parlarem una mica. Tema de lesionats o tocats físics, no sé com arribeu a aquest primer partit de Lliga.
Mm-hmm. Bueno, la veritat que molt bé, la pretemporada en veritat està per arribar físicament al millor to possible la jornada 1 i bueno, assolir uns quants conceptes tàctics que sempre des de l'estaf pues, dirigim a l'equip. La veritat que content, perquè l'equip crec que ha assimilat bé el que hem treballat, crec que ha entès bé el que s'ha plantejat als entrenaments i crec que arribem molt ben preparats per la primera jornada, la veritat.
Què tal els nous? Juanfran, Alice Molist, etc. Què tal?
Doncs molt bé, la veritat. Juanfran és un jugador que ja havia estat al club i coneixia a molts jugadors de l'actual plantilla, cosa que ha facilitat molt l'entrada. Aleix, la veritat que des del treball s'ha guanyat un lloc a l'equip i la veritat que content. Crec que són dos jugadors que ens poden aportar molt, i també Lluís a la porteria crec que és un bon fitxatge i un porter molt treballador que ens donarà molta constància durant la temporada.
Crec que és un tret diferencial respecte a altres temporades, eh? De fet, l'any passat tu, Jordi, doncs també arribaves com a nou entrenador, acostumats també a que en la primera plantilla hi hagués força canvis, es manté el bloc, que és una cosa que també havíem parlat doncs això, durant aquestes setmanes d'estiu, que és un tret diferencial, imagino que un també agraeix, no? Al final, Jordi, segon any teu, amb molts jugadors de la temporada passada i, a més, que també van rendir durant la fase regular almenys, això segur que un ho agraeix.
Sí, la veritat, crec que el club ha fet un gran esforç renovant a la major part de la plantilla. Venien els jugadors de fer una grandíssima temporada i la veritat que no tenia gaire sentit fer grans canvis. L'actitud que tenien i el treball que havien fet i que havien demostrat doncs feia que no hi haguessin gaires dubtes i que la major part de la plantilla doncs ens centréssim en la seva renovació.
Això us fa favorits per tornar-vos a classificar pel play-off o canvia realment tant el grup i hi ha moltes incògnites al voltant dels rivals com per poder-ho afirmar que esteu entre els clars candidats?
Doncs crec que no té res a veure. Les altres plantilles també hauran fet esforços i em consta que algunes doncs, grans esforços per millorar la seva plantilla i cada temporada és una realitat nova. Assegurar plantilla no vol dir repetir èxits esportius i això ja ho hem vist a altres equips en moltes temporades anteriors. Així que per nosaltres serà un altre repte i haurem d'anar partit a partit perquè estar a la segona B és molt difícil i haver-ho fet un any abans doncs, no t'assegura res.
Pel que heu anat veient respecte als altres equips, Jordi, alguna pista, alguna intuïció que puguis tenir, encara que després, evidentment, la Lliga, com se sol dir, no, et va posar en allò on et toca amb el pas de les jornades, hi pot haver sorpreses, sempre poden passar moltes coses, però així, a priori, allò, els primers espases que hi puguin haver en el grup, no sé, Mataró, Manresa, que són els noms que potser tenim més al cap, Bellsport, etc., no sé, serien aquests? Canvia molt la cosa o què?
Sí, jo crec que Mataró, evidentment, és el claríssim favorit per guanyar la Lliga. Va guanyar-la de 8 punts la temporada anterior i ha fitxat dos jugadors que venen d'una categoria superior, així i han pujat juvenils que han quedat campions d'Espanya. És favoritíssim per guanyar-la. Indústries manté gran part del bloc de la temporada passada, però hi ha equips com Yefaki que em consta que s'han reforçat molt bé i el Pilar també de València em consta que té un gran equip també. Aleshores, doncs, crec que seran rivals doncs, molt, molt durs, la veritat. Manresa també ha fet una remodelació important i crec que interessant, així que preveig una lliga molt igualada i on el treball de setmana rere setmana farà que estiguis pues, més a dalt o més a baix, no una altra cosa.
Si Mataró ha de ser el favorit, això vol dir que aquest dissabte estem a les portes d'un dels partits més complicats de la temporada, sense cap mena de dubte, no?
I tant, ve el favorit aquí per guanyar la lliga. Hem fet una bona pretemporada davant d'equips de superior categoria, té jugadors que són molt diferencials, molts d'ells, i serà un gran repte per nosaltres pues, enfrontar-nos a ells a la jornada 1.
Recordo, per cert, el precedent de la temporada passada. Segurament hauria de ser un dels millors partits de la Lliga passada, o què? Perquè veu guanyar bé, jugant bé, contra un Mataró que també estava a dalt, i en aquell moment crec que es podia pensar que el club fins i tot estava en disposició de lluitar pel lideratge. Bon record, no?, d'aquest últim cara a cara aquí al Pavelló Nord.
Sí, la veritat que sí. És evident que Mataró té una gran plantilla, però nosaltres també tenim els nostres punts forts. Crec que si ho aconseguim dur a terme i plantejar un bon partit, evidentment també tenim eines per guanyar-lo. Enfrontar-nos a un dels favorits per guanyar la Lliga no fa que nosaltres tinguem menys opcions de guanyar a casa.
Acabo, Jordi, preguntant-te, precisament fent referència a això, al vostre recinte, que tornarà a ser el Pavelló Nord aquesta temporada. La veritat és que l'any passat l'equip va funcionar molt bé. Durant la fase regular, realment es van treure grans resultats i va ser una de les claus, no?, de per què el club va estar a dalt durant molt bona part de la Lliga i al final va acabar tercer. Llàstima que al final, a la primera ronda del play-off, Indústries B us eliminés, però vaja... No sé si per aquí han de passar també una de les principals claus de l'equip, el tornar-se a fer fort a casa, que sona tòpic, però és que realment el curs passat va ser el que us va donar tota aquesta energia.
Sí, la temporada passada va ser el nostre punt més fort, però com bé dius, això és part de la temporada passada i part del passat. Nosaltres ara ens hem de construir una nova realitat, ens hem de crear uns nous ciments i a partir d'aquí doncs, intentarem créixer. Tant de bo sigui sent forts a casa, perquè està demostrat que el passat ens va donar èxits, però recalco que això es forma part d'un passat que ara mateix no serveix de res recordar-lo perquè tenim 0 punts.
Jordi, molta sort aquest dissabte i, evidentment, per tota la temporada. Moltes gràcies.
Perfecte, moltes gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Dos minuts i mig per arribar a les dues, les paraules de Jordi Marín, del tècnic del Club Natació Sabadell. Insistim, partides aquest cap de setmana, aquest dissabte al vespre, 8:15, al Pavelló Nord, entre el Club i el Mataró. Deixarem per divendres, per ser la prèvia del Sant Nicolau, del Sala Sant Nicolau a la Supercopa de bàsquet. Ens queda això, un parell de minuts mal comptats per explicar-vos que el projecte de l'Astralpool Natació Sabadell 2025-2026 es posa en marxa oficialment aquest vespre, amb les estrena de l'equip de David Palma a la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo. El club disputa l'anada dels quarts de final a 8:45 a la piscina de l'Atlètic Barceloneta. Recordem que el conjunt mariner ha fet un salt de qualitat, reforçant-se aquest estiu, entre altres, amb la boia garenca Paula Leiton. A l'Astralpool, que va iniciar la pretemporada fa tot just 10 dies, podrien debutar la majoria de fitxatges. Paula Crespí, Helena Dalmases, Issa Piralcova, Daniela Moreno, ex-Barceloneta, per cert, la grega Athina Janó Pulo, l'hongaresa Natasha Rybanska i la portera estadounidenca Isabel Williams. A més, recordem també que Judit Forca continua el seu procés de posada a punt després de ser mare i que Maika Garcia, que donarà llum aviat, continua sent baixa. L'anada, insistim, a jugar aquest vespre, la tornada dissabte a 12:45 a Can Llong. I amb això ho deixem aquí. Un minutet clavat per les dues. Us enviem una forta salutació del Marc Cortín i de la Rocío García, que han estat a les vies de so. Ara us deixem amb el Notícies Migdia amb el Pere Gallifa al capdavant. Nosaltres, insistim, demà no ens hi posarem. Demà és la diada. Per tant, el següent Hotel Suís, divendres, a partir de la 1, amb l'Adriana Arroyo al capdavant. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.